A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
I com que la comarca és molt petita, i no diguem que més o menys tots ens coneixem, doncs a nosaltres, ens recordava el senyor Florenciano en algun moment, a Sitges, no sé. Doncs sí, una promoció de qualitat immobiliària a Sitges, una promoció sostenible que posava en solfa noves tecnologies aplicades a la vivenda. Senyor Florenciano, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Estem parlant de fa molts anys, eh?
Del 95, exactament.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Sí, sí. I això era aquí, als Molins.
Als Molins, quan es va urbanitzar, es va fer, bueno, en aquell moment, des del punt de vista de construcció, es plantejava un projecte nou, que era fer un habitatge, uns habitatges bioclimàtics, i crec recordar que potser era el segon edifici plurifamiliar que es va fer a l'estat espanyol. Per tant, va recollir tota una sèrie de tecnologies que en aquells moments ja estaven plantejades, i bé, en aquest cas Sitges va acollir un dels edificis que crec que des del punt de vista d'estalvi energètic va ser pioner. I després, molts anys després, es va parlar de l'eficiència energètica als edificis i també del que seria el Codi Tècnic que està en vigor des de fa molt poc, però pràcticament quasi tota la construcció que s'ha fet en aquest moment o que està feta no recull el Codi Tècnic perquè és molt recent. I aquell edifici del 95, que es va dissenyar l'any 95, ja incluïa... Bueno, ara crec que seria un edifici bastant ben classificat en les normatives d'eficiència energètica.
Paradoxes de la vida, han passat 16 anys i ara ens dieu que precisament tot el que fa referència a les energies, diguem-ne, alternatives o l'eficiència energètica pot ser un dels camins de futur.
Evident, sí, sí.
En evident. El context actual.
És evident que no és un tema estrictament del territori. L'eficiència energètica és un tema, una commodity general a tot el món, i bé, en tot cas l'energia cada cop, com tots podem comprovar, és més cara, i ho serà. És un bé doncs escàs que s'ha de produir, i hi ha moltes... Una de les estalvis més importants és l'eficiència, és a dir, el que estalviarem els propers anys serà una font d'energia, per entendre'ns, no? És a dir, la Comunitat Europea, la Unió Europea en aquest cas, preveu, diguem-ne, que els percentatges més alts d'eficiència energètica seran els que reduiran els consums, no? Per tant, en aquest àmbit hi ha un camp molt, molt ample en el qual les empreses, l'activitat empresarial té molt a dir, i de fet ja s'estan posicionant moltes empreses, i és un dels sectors de futur, claríssim.
Mm-hmm. Abans de parlar de Noda Garraf, veníeu per tant de l'àmbit privat.
Sí, jo sempre he estat a l'àmbit privat, i últimament he estat en l'àmbit precisament de les energies, també amb una empresa de serveis energètics. Uh-huh. I des de fa 5 mesos estic amb aquest projecte molt engrescador, i que a més bé, crec que és un dels projectes en positiu que hi ha en el territori, perquè al final hem de dependre dels nostres propis recursos, i hem de veure que ningú ens salvarà, hem de veure, aprofitar, posar en actiu tot el que tenim, perquè tenim coses, diguem, àmbits positius i molt positius. L'únic que a vegades no creiem o no som conscients, no acabem de creure les nostres pròpies possibilitats, no? I l'agència no deixa de ser un primer exercici, diguem-ne, de concertació entre el sector públic i privat. De fet, tot i que l'agència és una entitat de dret públic, diguem, està constituïda per entitats públiques i privades. En aquest cas hi ha els ajuntaments, els 6 ajuntaments de la comarca, el Consell Comarcal, i després hi ha el sector privat, hi ha el patronal, en aquest cas la DEC, la Cambra de Comerç, la delegació del Garraf i els dos sindicats UGT i Comissions.
A partir de l'experiència professional i a partir de l'actual experiència, en els mesos que porteu en el lloc on sou, si us preguntéssim què li ha passat a la comarca, hi ha una forma més o menys senzilla d'explicar què li ha passat a la comarca del Garraf?
Home, és una opinió molt personal aquesta. jo crec que hem viscut una mica del que era fàcil, no? I el que era fàcil era viure de la venda del terreny, i bé, tot aquest procés d'especulació que s'ha produït al llarg dels anys, que ha afectat a tot el país, i en determinades zones encara molt més que aquí, no? Però parlant estrictament del Garraf, hem viscut d'un tema que s'acaba, diguem-ne, i que a més provoca, diguem-ne, determinat deteriorament del territori, que és un tema que s'ha de cuidar, i hem viscut d'això, i com era molt fàcil, doncs, endavant, no?
Teniu la sensació...
Ens trobem que això ens està passant factura, també a nosaltres, òbviament.
Teniu la sensació que aquesta opinió personal és bastant compartida?
Home, jo crec que sí. Jo crec que sí.
I que hem viscut molt de l'economia especulativa més que de la productiva?
Absolutament.
Absolutament.
Bueno, absolutament tampoc, diguem.
No, però diguem-ne, en bona part.
En bona mesura. Llavors, clar, els percentatges, que és perquè la comarca del Garraf és una comarca que té doncs, uns índexs molt alts d'atur, perquè la destrucció d'atur s'ha produït en els sectors, fonamentalment, de la construcció. Quan a Europa, al normal, estem parlant d'un 6% del sector, diguem, el sector de la construcció vinculat a la construcció és un 6%, aquí estàvem doblant o a vegades superant aquesta quantitat del doble. No? Llavors, què vol dir que ara s'està produint? Estem baixant, estem tocant fons, encara segurament encara es tocarà més fons en aquest àmbit perquè bueno, no va més això, no? I jo crec, malgrat doncs, això té dificultats i és molt dur, perquè això comporta situacions d'atur molt, molt greus, des del punt de vista global, aquesta crisi ens permet redreçar, o ens ha de permetre, encara que no sigui obligatori, ens obliga a pensar en els propis recursos que tenim i cap a on ens hem de dirigir. I en aquest sentit, l'agència el que està intentant, diguem-ne, de moment, el que hem fet en aquests primers mesos, perquè de fet va ser l'estiu del 2011 quan es va posar en marxa, hem fet pràcticament des del setembre fins abans de Nadal una sèrie de taules de treball internes en les que han participat al voltant d'unes 70-75 persones del territori, una vintena d'institucions entre públiques i privades, i ens hem centrat en diferents àmbits. No hem volgut fer un procés molt teòric de cap on hem d'anar, sinó que quins són els avis on ens en podem sortir.
Perquè l'anàlisi general hem de suposar que ja estava molt assumit, no? Sí. Estem on estem perquè hem passat el que hem passat, ho hem viscut com ho hem viscut i ho hem administrat com ho hem administrat.
La realitat és la que és, no es pot canviar i el que hem de fer és sempre mirar endavant i com podem avançar.
Us ho pregunto perquè segurament més d'un dels oients o més d'una de les persones que s'ha pogut trobar amb el senyor Florenciano diu, home, una altra taula de treball per analitzar allò que molts ja deuen pensar, home, no cal que analitzeu més perquè estem així, perquè ha passat això. O sigui que les taules de treball no han anat tant per parlar del que ha passat i quines són les causes, sinó saber per on ara es pot continuar.
No, les taules de treball tenien un objectiu fonamental. Un, d'alguna manera, entrar en una dinàmica de coneixement i de cooperació entre les diferents entitats del territori, que això també és important, conèixer-nos. I l'altra, que és la principal, era determinar quines eren les accions que havíem de fer, especialment pel 2012. I fruit d'aquestes taules que comentava ara, s'han produït al voltant d'unes 140 propostes o iniciatives, algunes de les quals són a curt termini, altres a mig i altres a llarg termini. Algunes de les propostes van a 8 anys vist, és a dir, cap a on anem, no? O cap a on considerem que hem d'anar. Però un fruit d'aquestes conclusions hi han sortit una vintena de propostes que formen part del pla de treball, diguem, de l'agència aquest 2012. I, per tant, diguem, ha sigut molt, molt concret. De fet, l'agència treballa una mica... És una eina executiva, no és una eina per estudiar, sinó és una eina executiva que treballa per encàrrec. De fet, ara us comentaré doncs, alguna de les coses que estem plantejant. No? Per tant, treballem per fer coses concretes, no per estudiar. Hi ha altres entitats que ni és una entitat política, ni és una entitat reivindicativa, ni és una eina que s'ha dotat al territori per executar determinades accions que es consideren prioritàries en l'àmbit de la promoció econòmica.
Dues qüestions a partir d'aquí. Ara sou testimoni de, diguem-ne, la reunió en una mateixa taula del sector públic, del sector privat, de l'àmbit polític, de l'àmbit de les empreses autònomes, dels treballadors, etcètera, etcètera. I dieu, així d'una forma oberta, que dins no de Garraf ara es concilien, necessitaven trobar-se, fins a quin punt era necessitat que es trobessin aquests dos àmbits i fins a quin punt els autònoms o el sector privat creu que el públic pot estar allunyat d'una certa realitat i el públic pot creure que el privat no entén tampoc massa la seva pròpia condició.
Les dinàmiques existents en general han estat dinàmiques una mica autistes, no? Cada un ha anat pel seu àmbit i tot la seva problemàtica, cada un ha funcionat. El que es diu fa molts anys i no és cap novetat és que si no treballem, i ho diu tothom, si no treballem de forma conjunta no anem enlloc. En aquest cas tenim una microproposta, diguem-ne, no? En el territori concret, el Garraf, una comarca petita, ens hem posat d'acord. Això és important. És el primer, és una condició necessària però no és suficient. Ens hem posat d'acord per treballar en conjunt. Problemàtiques moltes. La comarca té un percentatge d'atomització d'empresa, de petita empresa, autònoms i microempresa, molt més alta que Catalunya i molt més alta que l'Estat. És a dir, per què?
Per quina raó?
Bé, perquè la situació de crisi és important i molta gent doncs, també s'espavila i doncs, intenta fer la seva empresa, per tant hi ha una part segurament d'iniciativa forçada, el qual no sempre és bo, diguem-ne, però en tot cas, què comporta això? Que aquest tipus d'empresa tan petita s'ha d'ajudar, en el sentit no ajudar paternalista, de forma paternalista, sinó veure quines són les eines que podem posar entre tots, entre el sector privat i públic, diguem-ne, per aquestes petites empreses, aquests petits nuclis que totes les empreses sempre comencen amb dues persones, amb tres o pocs, o amb una, tinguin endavant. En quins? En els sectors que considerem doncs, importants. Hi ha el sector de telecomunicacions, òbviament el sector turístic, hi ha el sector de l'eficiència energètica, les energies renovables, o sigui, hi ha una sèrie de sectors, sobre les empreses, que tenim capacitat de creixement. I aquestes empreses són petites en aquests moments. Si som capaços de generar col·laboració entre elles, no només que es coneguin i fer networking, que està molt de moda i que està molt bé, sinó també fer projectes en comú. Aquestes petites empreses podran veure més enllà i podran començar a exportar o podran començar a fer projectes de més volada. No? D'agafar més dimensió, en definitiva. No?
Vàries coses a partir d'aquí, o sigui que es pot constatar que moltes d'aquestes petites empreses han sorgit més que de la vocació emprenedora a través d'un projecte, de la necessitat de trobar-se en un moment en què més d'una ha pensat o faig això o l'atur se m'acaba haig de sobreviure d'alguna forma.
Sí, les dades ho demostren. De fet, amb els estudis que el propi ADEC està realitzant de forma sistemàtica, estem a la cua de les comarques, diguem-ne, des del punt de vista d'emprenedoria. Per tant, aquest esperit emprenedor el tenim una miqueta fluixet. Però, en canvi, tenim un percentatge molt alt d'autònoms. Llavors, clar, a partir d'aquí...
És a dir, gent que ha muntat una empresa sense ser emprenedor...
Crec que seria fàcil deduir, diguem-ne, que la cosa va per aquí, no? Ens agradaria que no, que realment el fet de que hi hagués molta petita empresa i molts autònoms respongués també a aquesta necessitat d'emprenedor. Crec que hem d'anar cap aquí. De fet, una de les línies de treball... S'estan fent coses, eh? Aquí, no, l'agència no ha vingut a descobrir res ni a donar lliçons a ningú. L'agència és una entitat de col·laboració, d'entrar en una dinàmica que fins ara d'alguna manera era més limitada, de col·laboració entre sector privat i públic i també entre sector privat, entre sector públic, perquè entre els propis ajuntaments, entre les pròpies entitats municipals, hi ha coses en comú i una dinàmica molt localista que creiem que això els fa perdre oportunitats. I aquí també és un dels àmbits on estem.
Segona qüestió a partir del que plantejàveu. Aquesta és una comarca amb realitats molt diferenciades entre si, Sitges, Vilanova, Olivella, Cubelles, Canyelles, i segurament també té un punt d'autista cadascuna d'aquestes realitats. El turisme cavalca sobre nosaltres, la indústria ha cavalcat tradicionalment sobre Vilanova, i òbviament queden altres nuclis de població prou interessants, però que queden lluny també de la realitat que viuen cadascun d'aquests municipis. Això ha passat molt. En el futur és un condicionant per al desenvolupament o no?
Home, és un condicionant en tant que és una existència prèvia, eh? Per tant és un condicionament previ. Aquesta dinàmica una mica autista, o a vegades que es diu en terminologia més diguem popular, doncs la política del campanar, no? Jo crec que és així, diguem, la creació d'ocupació en el sector turístic, fonamentalment a Sitges, és fantàstic per la resta de ciutadans de la comarca, perquè els que treballen a Sitges, pel sector turístic, no tots són sitgetans des del punt de vista de residència. I exactament passa el mateix amb la resta d'activitats econòmiques. Per tant, això és una mica fals. És a dir, aquest autisme és fals, i si seguim aquesta dinàmica donarem en lloc. Crec que això ja ningú... tothom ho té clar, o hauria de tenir-se clar, que qualsevol empresa que es creï o que siguin capaços de treure el territori, sigui Vilanova, Sant Pere de Ribes, Cubelles o Sitges, és bo per la resta, perquè... Això dona... Estem a 10 minuts en aquests moments. La comunicació de la comarca està molt bé. Està molt bé, i per tant, en 10 minuts estàs a tot arreu, des d'Olivella, que és la que està més llunyana, fins a Cubelles. Per tant, això forma part d'un mateix territori. Tenim un territori de 150.000 persones que té un volum suficient perquè determinats serveis es puguin fer de forma més coherent, si es pensa i es comparteix amb 150.000 persones, que si es comparteix només amb, doncs, amb 5.000 o amb 20.000. Això, que és obvi, diguem-ne, i és fàcil de dir, és segurament més complicat de fer. I en aquesta línia, un dels àmbits de treball de l'agència, que s'han fet en aquestes taules, que no han estat teòriques, no han fet taules del que pot anar al món, sinó de coses pràctiques, una d'elles s'ha centrat en el tema dels serveis municipals, no? De la cooperació públic, en aquest cas, no? Per què? Perquè hi ha àmbits com el tema de compartir informació, perquè la problemàtica que té un ajuntament, diguem-ne mitjà, com pot ser Ribes o Sitges o plus Vilanova, és molt similar al tipus de serveis que fan, amb la compra de productes que tenen, amb els consums energètics, etc. Tot aquest back office que té un ajuntament, com qualsevol empresa, s'ha d'aplicar a una certa economia d'escala. Si la comarca és capaç d'entrar en aquesta dinàmica, i aquí una mica, doncs, la petita aportació que pot fer l'agència és posar en evidència aquesta possibilitat, si som capaços entre tots de fer-ho, no l'agència en si, perquè l'agència és una estructura molt petiteta i ho seguirà seguint així, sinó del conjunt d'entitats, en aquest cas públiques, serà molt més... Si aconseguim més eficiència i estalvi, doncs benvingut, no? Perquè la dimensió de la comarca dona per això. Ara, això vol dir oblidar-nos o la dinàmica estrictament localista, anar deixant-la de banda, en la mesura que no ens serveix amb aquesta tipologia d'eficiències, no? L'altra cosa és la qüestió de la idiosincràsia de cada població, les seves capacitats, etc. Això ningú ho posa en dubte, i a més les hem d'aprofitar, com deia abans, és a dir, perfecte que Sitges generi ocupació al turisme, des del punt de vista de Sitges, però també des del punt de vista de la comarca, òbviament, no? Com al revés, no?
Amb diverses coses a partir d'aquí. Fins a quin punt el territori està preparat per l'arribada d'empreses o per l'arribada, per dir-ho així, d'altres economies o altres sectors de l'economia que puguin estirar del carro? Hem escoltat durant tots aquests darrers mesos i llegit en els mitjans de comunicació EROS, empreses que tanquen, etc, etc, i segurament l'única notícia més o menys positiva, més de tot plegat, és que IKEA ampliarà, millor dit, IKEA, Decathlon ampliarà la seva nau a la Vilanoveta, i que això ocuparà molts llocs de treball així d'entrada, etc, etc. Està preparada la comarca per l'arribada d'empreses que exigeixin una determinada infraestructura?
Encara no. Les branques no ens han deixat veure el bosc. Bé. És a dir, la situació és la que és, i si caiem en aquesta situació d'analitzar la situació real estrictament, podem acabar amb una certa depressió. És evident que la situació és la que és, però hem de posar les bases perquè els sectors que tenen més capacitat de creixement, doncs, els recolzem. I aquí cal, i no estem preparats o no suficientment preparats. Què vull dir amb això? Que necessitem... harmonitzar, per dir-ho d'una manera amable, diguem-ne, tota una sèrie d'actius que en aquests moments no tenen, no es visualitzen prou bé. Tenim molts polígons industrials, molts dels quals no tenen les condicions adequades. Tenim temes de banda ampla, tenim temes de telecomunicacions que encara estan molt per millorar, tenim tema de les comunicacions estrictament...
Si em permeteu un incís, ara un polígon industrial que ha de tenir? Perquè vingui una empresa, a part d'un bon preu i de...
Per descomptat, en preu estem molt malament. També? Moments, sí, estem malament, per què no dir-ho? Perquè hi ha comarques veïnes que tenen l'accés al sol és molt fàcil, per tant això també és un tema important. Tenir una certa harmonització en tema de preus a la comarca seria interessant, crec que això és molt complicat. Però què necessiten? En aquests moments les empreses no són grans, o sigui, difícilment vindran grans empreses i industrials no vindran aquí a posar-se una fàbrica de vehicles, entre altres coses, perquè el sector automobilístic està com està, no? Què podem esperar? Doncs la implicació d'empreses dels sectors que tenen futur, com el tema de telecomunicacions o com el tema del coneixement en general, el tema de la cultura, etc. Tot una sèrie d'empreses que tenen necessitats en principi de poc espai, segurament, no? I de molt bones comunicacions, de telecomunicacions, parlant no només comunicacions terrestres, que això les tenim, sinó de telecomunicacions. Aquí tenim uns deures a fer, també, no? I que no estan, bueno, s'està avançant, s'està fent coses, però en canvi ens falta encara posar un actiu. Que hem de poder acompanyar les empreses, els projectes empresarials. N'hi ha gent que vol posar empreses, de fet, contínuament hi ha empreses que volen venir al territori perquè estem ben ubicats, tenim uns actius, no? Estem a l'àrea metropolitana, encara que a vegades es discuteixi tot això, no? Però a la pràctica som a l'àrea metropolitana. Tu vas a Londres o vas a Berlín i vas a les grans capitals del món i quan arribes al centre de Londres t'has tirat 3 hores caminant un cotxe, diguem-ne, no? O un vehicle. Aquí estem a 30 minuts, 35 minuts de la plaça Catalunya, és a dir, som ara metropolitana i hem d'aprofitar tots aquests condicionants, aquests avantatges que tenim. Es viu bé al territori, això és un actiu que tenim.
Un altre actiu.
Per tant, bueno, i també no dir-ho, perquè no dir-ho, en aquests moments som la primera. Abans, com deia, que a la comarca tenim, en tema d'emprenedoria, diguem-ne, no som els més avançats, som la primera comarca a Catalunya amb número de persones amb estudis, diguem, superiors, per tant, amb capacitat, i després també amb directius, amb capacitat directiva. Què vol dir això? Que hi ha moltes d'aquestes persones que treballen a fora, diguem-ne, però fora què vol dir fora? Treballen a l'entorn de l'àrea metropolitana.
Té un punt de paradoxal, segurament, això, perquè ens assenyalàveu fa ben poc, bé, el nombre d'aturats és bàsicament de personal que s'ha dedicat a la construcció en els darrers anys. En canvi, som la comarca, o som una de les comarques amb més nombre de persones amb estudis superiors, i les línies de futur, diguem-ne, que van més o menys cap a persones amb una capacitació intel·lectual determinada. Més d'un pot pensar, bé, amb els aturats que ha creat, bé, la bombolla immobiliària, quina sortida poden tenir?
Bé, no, si tingués la solució
si no, tampoc no us ho preguntaria.
Exacte, no.
I en les taules, òbviament s'ha parlat d'això, del gruix més important de l'atur que hi haurà ara a la comarca, quina sortida professional pot tenir? Tenir en compte que, com ens dèieu, els sectors d'expansió o de futur negoci passen sobretot per aquests àmbits que demanen professionals d'una qualificació que, evidentment, és molt difícil que a hores d'ara i amb una certa rapidesa puguin tenir moltes de les persones aturades.
Hem d'entrar en un procés de formació contínua, que hi ha molta gent que està entrant en aquests moments, per raons de necessitat, i es troba que, quan va buscar un tipus de treball, com els pocs que n'hi ha, li demana una sèrie de formació que o l'ha deixat de tenir o perquè està en una altra feina, no ens semblava que no la necessitava, en aquests moments és necessària, no? El tema de formació és fonamental, i en aquest àmbit coordinar la formació en el propi territori, que s'estan fent coses i molt bé, encara hi ha capacitat de millora, no? Per tant, en aquest sentit també hem de seguir treballant molt clarament. Quins sectors? Home, el sector de la construcció, jo crec que, no crec jo, sinó que això no tornarà, i crec que per una... La salut d'un país, diguem-ne, tampoc seria bo tornar a una situació com l'anterior, i hem de reconvertir, entre cometes, tot aquest procés, no? Això serà difícil, hi ha persones que segurament no tenen moltes dificultats per trobar treball i no la trobaran. Però hi ha àmbits com el tema de la... lligant amb el tema de l'energia, que dèiem abans, de la rehabilitació energètica, no? Hi ha tot un sector vinculat al sector de les instal·lacions, per exemple, que crec que agafa protagonisme més que no pas el de la construcció, pot agafar més protagonisme en l'àmbit de la rehabilitació energètica de tant edificis, bueno, edificis en general, o el sector serveis, no, el sector hoteler, etc. Per què? Perquè en els propers anys haurem d'entrar necessàriament en un procés de racionalització de consums energètics, i això requereix una aplicació, unes tècniques que ja existeixen, que estan inventades, i requereix que invertim aquí. I aquesta inversió, rehabilitar un edifici residencial comporta que entrin bastants professionals en tot aquest procés, no? Això vol dir que genera activitat econòmica i estalvi. Aquesta és una de les vies. I això és un recurs endogen, no? Un recurs propi. Si entrem en una dinàmica de rehabilitació, això no solucionarà el problema que plantejaves, però sí que és un factor més, com el tema turisme. El turisme, doncs, bueno, hem d'intentar que segueixi mantenint-se i millorar la formació i millorar el producte perquè tingui més atractivitat en el territori, qual vol dir no només viure al sol i platja, que està molt bé i durant molts anys ha anat bé i seguirà encara existint bastant de temps, però o som capaços de donar complements en aquest concepte o difícilment serem atractius, no? Clar, aquí hi ha, s'obren noves oportunitats de negoci a partir de les que hi ha i de les que veiem que tenen futur, que el de telecomunicacions, per exemple, doncs en aquests moments a Neàpolis ja comencen a haver empreses d'un valor afegit des del punt de vista de tecnologia. Per què estan aquí? Doncs perquè comencen a tenir unes infraestructures de recursos. O sigui que no van a un poli industrial que no té cap... que pot accedir bé o no, sinó que estan entrant en llocs o en espais preparats des del punt de vista tecnològic. Estem a prop de Barcelona. Barcelona, no sé, en aquests moments té durant uns quants anys serà la seu del Congrés de Mòbils, el qual això ens facilita molt, diguem-ne, no? Aquí són oportunitats que es van produint i aquí hem d'estar no només al dia, sinó ser capaços de treure aquestes empreses i donar-los aquest acompanyament.
Perquè algú en aquestes taules de treball encara pensa que algú tindrà la idea o una certa idea lluminosa que permetrà que el nombre d'aturats vagi baixant de 500 en 500, no. O ja no ho pensa ningú, això?
No, jo crec que no. És a dir, els recursos endògens són els propis recursos i aprofitar les oportunitats que es produeixen al terreny.
Per tant, això és un camí de llarg recorregut?
Sí, la crisi, ho comentava fa molt poc, la crisi es va produir. Ja, diguem-ne, no estem en permanent crisi, ja es va produir. La crisi es va produir en un moment en què hi havia una manera de funcionar i deixa de funcionar d'aquella manera. I ara estem en una situació que s'allargarà bastant de temps, en el que bueno, seguirem en una situació de dificultats. Ens hem de condicionar i sortir-nos de la situació que estem ara, no? No perquè torni una situació de gran activitat econòmica. Evidentment, anirà creixent aquesta activitat econòmica si som capaços d'enfocar bé les activitats on ens dirigim. Si no enfoquem bé el cap on ens dirigim, tindrem més dificultats en el futur.
Qui pot aportar més liquidesa en tot això, l'àmbit privat o l'àmbit públic?
Bueno, en aquests moments està clar que l'àmbit públic està molt tocat i difícilment entrarà en una dinàmica inversora. El que passa és que també cal, potser no de forma immediata, però hem de fer previsió que hi ha determinades inversions diguem-ne públiques que s'han de produir, perquè si no difícilment pots avançar amb el sector privat, per exemple, amb el tema de les telecomunicacions que dèiem abans. Si resulta que, i ara no és una conclusió, diguem-ne, concreta, però és parlar d'un tema concret, si en els polígons industrials o determinats polígons industrials no es fa una inversió de banda ampla suficientment competitiva, difícilment les empreses que estiguin necessitades aquest servei hi seran. Per tant, és un peix que es mossega la cua. O són capaços de provocar aquesta inversió, i en alguns casos pot ser privada també, no? Però en general moltes d'aquestes infraestructures són més aviat públiques, o difícilment seran capaços de treure aquestes empreses que finalment són les que porten activitat econòmica, inversió, diners i impostos. No?
Tornem a posar el tòpic sobre la taula. Algú creu que se'n pot treure alguna cosa sense invertir res? Jo pregunto per si diu no, és que ara hem de fer coses però no ens hi podem gastar diners perquè no en tenim de diners. No sé si sobre aquestes taules es diu no, doncs t'agradi o no, hauràs d'invertir alguna cosa si és que en vols treure alguna cosa.
En determinats àmbits s'haurà d'invertir necessàriament, però no en tots. Jo us posaré un exemple. Si el que deia abans de compartir informació o de compartir dinàmiques de treball. Si tu entres a compartir una informació i d'aquesta informació, ara en aquest cas parlo d'entitats públiques, surten capacitats de compra millors o capacitats de gestió millors, això no costa un duro. costa un recurs, sí, sí, perquè el recurs de les persones també és un recurs, sí, sí, econòmic, sí, però és un recurs que ja el tenim.
Qüestió de pensar, vaja.
I que podem aprofitar unes coses. Per tant, hi ha mesures que no són estrictament, diguem-ne, econòmiques, no? Evidentment, hi ha altres, com per exemple en aquests moments, es planteja doncs, que el port de Vilanova, que perquè és el port que pot atreure, diguem-ne, on poden venir, diguem-ne, vaixells de l'àmbit dels creuers, diguem-ne, no? Això en si mateix, diguem-ne, pot requerir unes inversions, no? Però el més important és ser capaços d'atreure aquest tipus d'empreses a partir dels productes que tenim o dels actius que tenim. Què tenim aquí? Home, doncs tenim coses molt interessants que no encara no han sigut capaços de, diguem-ne, potser de posar suficientment en actiu, no? O en no ho fet visible suficientment. I aquí tenim, doncs, bueno, el Penedès, per nosaltres, tots creiem que és un actiu fonamental, el tema de l'enoturisme és un àmbit amb alça, tenim tota la, diguem-ne, la història i la realitat de Sitges com a ciutat especial i com a ciutat turística. Tenim Montserrat més a prop, diguem-ne, que si agafes segons d'aquests llocs. És a dir, tenim una sèrie d'actius que poden fer atreure aquest tipus d'empresa. Això no és fàcil, no? Però no requereix una gran inversió des del punt de vista d'intentar vehiculitzar tot aquest producte propi que el tenim, aquest recurs endogen que dèiem abans, posar-lo en actiu i vendre'l, no? A vendre'l aquí, en aquest cas, a les empreses navieres que poden veure que és un espai atractiu, no? Si això realment va a bon port, valgui la redundància, requerirà, segurament, unes inversions. Quines? Pues segurament, doncs, unes adequacions al propi port que permetin, doncs, l'accés fàcil i les terminals dels viatgers, etc. I en parlarem. Però si aconseguim tot això i no després no aconseguim una petita inversió per fer que això sigui viable, doncs haurem fracassat, no? És un exemple de que, però no hem d'esperar. Jo a vegades un dia parlava amb una persona, deia, no, però i què tens per invertir? Tenim molts diners per invertir, no anem bé. És a dir, primer hem de tenir no només les idees, sinó clares els objectius que volem. Si aquests objectius els tenim clars i que van en aquesta línia de cooperació i de buscar els propis recursos i de fer projectes concrets, després sortien necessitats de finançament. Però quan tu vas a buscar finançament per projectes concrets i que són viables, no acostumes a tenir aquestes dificultats. El problema és anar a buscar finançament per temes una mica en general que no s'acaben de veure clares o projectes molt macos teòricament però no són encara viables, no? Jo crec que l'agència no ha de jugar a fer grans teories ni grans projectes, sinó de fet estem fent això, la proposta que el dia 1 de març presentarem és una mica aquesta relació d'accions que moltes són molt concretes inclús sense necessitat de finançament i altres a mesura que vagin creixent necessiten finançament, no?
En moments de crisi la comarca té més consciència de comarca?
Bé, jo crec que encara ens falta una mica això.
Això preguntava perquè no sé si a la taula és allò de dir, bueno, Sitges pensen en això, Vilanova pensen en la base de creuers i cadascú d'alguna manera pensa en si...
No, l'exemple que us he posat dels creuers és un, precisament és un exemple absolutament transversal.
Us ho pregunto perquè com que dins de la comarca sempre cadascú ha pensat una mica en casa seva i en què li podia... Si en moments d'especial dificultat el sentiment comarcal de tots en podem treure un benefici d'allò que li passi a l'altre, hi és o encara estem en camí d'aconseguir això?
Jo crec que no, l'existència de l'agència no és miraculosa en aquest àmbit. Està clar que la dinàmica és històrica la que és, sí. I jo crec que això és una mica de last, ens llastra una mica, no? Perquè...
Som així.
Sí, però és que a més no és un tema de comarca, és que hem de col·laborar, òbviament, amb les comarques més properes, i en aquest cas el Penedès per nosaltres és fonamental en determinats àmbits, i per descomptat amb la resta de comarques. A l'element turístic estem col·laborant també amb el Baix Llobregat, perquè tenim elements comuns, tenim la marca Costa Barcelona, que és un plantejament comú, que crec que això es beneficiarà des del punt de vista, sobretot per atreure, diguem-ne, demanda estrangera, no? Perquè el nom de Barcelona, bueno, això al final, vostè d'on és? Us de Cubelles o de Vilanova de Sitges? No? Això és Barcelona, des del punt de vista d'atracció de demanda. Després, el repte és que aquesta costa de Barcelona
es pugui anar diferenciant.
S'identifiqui, o tinguem productes concrets que la gent els identifiqui amb el nostre territori. Aquest és el nostre repte. I, per tant, diguem-ne, no hem de fer problema de que de la nostra idiosincràsia, al revés, està molt bé que cada un tingui el seu plantejament propi, no? Però, com deia abans, està molt bé que totes les ciutats de la comarca han d'evolucionar, i si només evolucionen tres, ajudaran els altres tres a seguir evolucionant.
Però vull dir que cal ser una mica pragmàtic aquí.
Home, no tenim més remei.
No tenim més remei.
L'esperança, home, que aquesta dinàmica de col·laboració també impregni a tots els ciutadans del territori que estem en el mateix espai, no? Tenim espais físics comuns que els hem de mantenir bé, el tema dels parcs naturals, aprofitament també des del punt de vista econòmic d'aquests parcs naturals. La Marina tenia 5 ports nàutics que no hi ha una oferta encara molt clara des del punt de vista de que es vegi, no? Visiblement, des de temes de vela, temes de submarinisme que podríem jugar. O sigui, hi ha una sèrie de temes que tenim i que potser encara no hem sigut capaços de concretar, no? Tenim
alguns d'aquests 20 objectius que ens assenyalàveu més o menys que venien d'aquestes 140 propostes tenen relació amb això, precisament?
De les 20 propostes hi ha 4 àmbits, de fet no els he comentat, un òbviament és el tema del turisme, un altre és l'àmbit de l'empresa, el que deia abans, aquest acompanyament de recolzament a l'activitat empresarial, que és un dels neus motius de la pròpia agència. El tercer tema és el tema dels recursos energètics, el té el tercer grup de mesures de recursos energètics i d'eficiència energètica, i el quart va vinculat al tema dels serveis municipals, a la col·laboració pública-pública, no? Per tant, en aquests 4 àmbits són els que hi ha unes propostes molt concretes, que són les que el dia 1 fem un acte públic en el que signarem un document en què hi ha un acord ja amb tots els socis de l'agència, i a més pretenem, en aquests moments entrem en una dinàmica de que les diferents entitats i agrupacions del territori s'adhereixin, diguem-ne, amb aquest document, que és un document que planteja objectius a mig i llarg termini, i el dia 1 el que farem és signar aquest document per part dels membres de l'agència i fer públiques també les adhesions del territori. No?
D'aquests 4 àmbits, quin creieu que està més per desenvolupar? Hauria d'estar
bé? Bé, home, el turisme està molt desenvolupat, però té accions a fer. Us he comentat ara una d'elles, que això, si realment es aconseguís, ajudaria a desenvolupar, una mica diversificar també la necessitat de treure aquesta demanda. N'hi ha altres mesures en l'àmbit de turisme, però el que està més per desenvolupar, tots ho estan, perquè si no hi serien. El dels serveis municipals, per mi, està per començar. No s'ha fet massa, pràcticament no s'ha fet molt poca cosa. Evidentment hi ha experiències com la Mancomunitat, Penedès Garraf, fa molts anys d'experiència i que està fent una actuació molt interessant des de fa molts anys, però en l'àmbit estrictament de compartir i cooperar més estretament, potser en temes més puntuals no s'ha fet tant. A l'altre dels recursos energètics estem a les Beceroles, aquí hi ha molt de camí a recórrer, i amb el tema de l'atracció d'empreses, des del punt de vista de la comarca i des d'aquest punt de vista que comentava abans, no estrictament local, sinó que hem d'homogenitzar ordenances municipals que ens permetin que no que el terreny o les condicions que ofereix Sitges siguin similars o iguals que les de Ribes. És que és igual que estigui a Ribes que Sitges. L'important és que estem a 5 minuts, és que és obvi que això no podem jugar amb el localisme.
Per aquí anàvem més o menys per acabar. Des de la vostra perspectiva de testimoni de les reunions, teniu una certa sensació que el sector privat li diu al públic que no ha d'estar tan burocratitzat perquè si no els processos s'alenteixen molt, i que el públic li diu al privat que moltes vegades si els processos no es vetllessin des del punt de vista del legalisme, moltes vegades potser hi perdríem bous i esquelles?
Home, que s'ha de simplificar la dinàmica administrativa és obvi.
Això està clar per tothom?
Crec que tothom ho té clar. L'altra cosa és realitzar que això sigui una realitat, no? Hi ha unes dinàmiques i unes dificultats. Sí que és veritat que a vegades aquest anunci de debat que em deies ha sorgit, no? Perquè recordo un debat, escolti, és que jo com a responsable, en aquest cas tècnic d'un aparell administratiu, jo no puc donar segons quins permisos
sense haver passat
unes determinades d'allò, perquè després si hi ha algun tipus de problemes el responsable sóc jo, no només que sigui el responsable, sinó que s'està produint un risc per la pròpia, no sé, pues el propi treballador que pugui estar fent una determinada activitat. Per tant, s'ha de compaginar la seguretat i el compliment de les normes amb una agilitat del que és l'establiment de noves activitats, no? O sigui, aquí crec que el repte és poder acompanyar les empreses des de que surt la idea i que es vol instal·lar, a treure-la aquí i posar-li totes les facilitats. I quan estigui instal·lat i estigui en funcionament, llavors ja oblidem-nos d'ells des del punt de vista d'aquest acompanyament. I aquesta és una de les feines que crec que l'agència pot desenvolupar, no només com a agència, sinó també en col·laboració estreta amb la resta d'agents del territori. I nosaltres aquí no pretenem, com a agència, crear una gran estructura que substitueixi amb no sé què, no? Al revés, ho estem fent des del punt de vista de despitjar, però que després, si la Cambra de Comerç o l'ADEC o la pròpia Mancomunitat de Municipis que està treballant en temes d'iniciatives econòmiques o el nivell 10 aquí a Sitges estan fent una sèrie d'històries i de treballs, els ha de seguir fent. Nosaltres no anem a substituir ningú. El que sí que anem és que coordinem això, coordinem les polítiques, que els cursos de formació siguin útils, que siguin coherents amb les necessitats de demandes que hi hauran a les empreses o que estan a vendre a les empreses. És a dir, tota una sèrie de coordinació que és el que aporta aquest, diguem, que creiem que modestament aporta l'agència. Mm-hmm.
L'agència no obliga ningú, només deixa sobre la taula línies a seguir, les quals cadascú veritablement n'ha de treure i se les ha de creure per poder-les tirar endavant.
A la mesura que tingui comandes que... concretes l'agència, les intentarà tirar endavant i en alguns casos pues, intentaré forçar determinades situacions.
Està clar que sí. El proper 1 de març es presentaran públicament aquestes 20 i escatxa propostes de l'Agència de Desenvolupament de Garraf, Noda Garraf. N'hem tingut el seu director, el senyor Rafael Florenciano. Senyor Florenciano, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Sort en el futur. En 5 minuts tornem.
Gràcies.
Fins ara.
Cel, cada dia al matí amb nosaltres.